Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars d'algunes de les informacions que emprarem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada de dijous, dia 25 de juliol, que obrirem parlant de que la Paeria de Balaguer porta aprovació en el ple d'aquest dijous un conveni amb el Departament de Drets Socials per poder continuar utilitzant com a casal cívic la planta baixa d'edifici situat al carrer Miracle. D'altra banda, en el ple ordinari d'aquest mes també es porta a debat un altre conveni, en aquest cas amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la gestió i ús de drets d'habitatges de titularitat pública administrats per l'agència. El ple d'avui debatrà encara dos convenis més, en aquest cas amb dues entitats de Balaguer, la Societat de Pescadors Esportius i la Societat de Caçadors d'Espiga, perquè amb dues puguin fer ús de l'edifici Torre Genís, situat a la zona propera a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. I com a punt més destacat del ple es portarà a aprovació el projecte executiu per a l'ampliació del Col·legi Montroig. El projecte compta amb un pressupost de més de 3,5 milions d'euros. A banda d'aquestes qüestions, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit en forma de titulars. En l'àmbit agrari destacarem que la collita de poma a Catalunya preveu augmentar un 13% respecte al 2023, però sense arribar al seu potencial productiu. En el cas de la pera es confirma la davallada estimada fa un mes, amb un 36% menys de producció. D'altra banda, Comissions Obreres exigeix modificar la jornada laboral del sector de la construcció durant l'estiu i incloure-ho al conveni. I l'aeroport Lleida-Alguaire ja té en marxa el sistema per produir hidrogen verd. Es treballa en l'ampliació del parc fotovoltaic perquè la infraestructura pugui ser autosuficient energèticament el 2025. En l'àmbit d'agenda i cultura destacarem que aquest dijous l'Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer organitza la Diada de Sant Jaume. Els actes s'iniciaran a 3:15 a la plaça Sant Jaume, on tindrà lloc una ballada de sardanes, posteriorment una missa i benedicció dels pelegrins. Pep Sala serà el protagonista aquest dissabte del primer dels concerts del cicle Música sota les estrelles al Parc Astronòmic del Montsec, i els balls i festes i activitats populars omplen el programa d'actes de la Festa Major de Vilanova de Sal, que té lloc del divendres i fins diumenge. Pel que fa a l'àmbit esportiu, avui destaquem aquest titular.
Anirem fins a Ivars de Noguera, que recupera les curses ciclistes amb el primer Critèrium Ivan Graït. Se celebrarà el dia 3 d'agost en memòria d'aquest corredor i organitzador del trofeu Vila d'Ivars de Noguera, que va deixar de fer-se l'any 2012.
La Paeria de Balaguer porta aprovació en el ple d'aquest dijous un conveni amb el Departament de Drets Socials pel compartiment d'usos de la planta baixa de l'edifici situat al carrer Miracle. Segons explicat a Ràdio Balaguer, la paera en cap, Lorena González, es tracta d'un conveni nou perquè l'anterior ja va vèncer a finals de l'any passat. El que es porta a aprovació ara és per a un any prorrogable a 4 més. Amb aquest conveni es mantindrà el mateix servei que fins ara, és a dir, que la planta baixa de l'edifici, on hi ha també la Biblioteca Municipal i l'Escola Municipal de Música, continuarà funcionant com a casal cívic, tot plegat mentre s'estudia si s'ha d'acabar canviant o no de local per donar les mateixes prestacions a les persones que ara en fan ús.
Sí, aquest conveni entre el Departament de Drets Socials i la Paeria de Balaguer és, diguéssim, el mateix que havíem tingut i que teníem, que s'està en funcionament per al tema del casal cívic del carrer Miracle. Passa que no és una pròrroga perquè ja va vèncer l'anterior conveni a finals de l'any passat, per tant, ara és un nou conveni, però que conté les mateixes condicions que l'anterior. Val? Aquí el que siguem fet és un conveni per un any prorrogable fins a 4, no? I en aquest sentit el que fem és que continuï la cosa com està, que continuïn funcionant, que continuïn fent els seus cursos. No podem perdre un casal cívic al centre històric, però sí que és veritat que hem d'anar mirant cap a on ha de derivar aquell edifici, no? Cap a si el tema de l'ampliació de la biblioteca, el tema de si aquest casal cívic el podríem encaixar o no, si s'ha de buscar algun altre lloc al centre històric que es pugui fer servir, o sigui, es pugui prestar aquest servei, però sí que de moment tingut amb els del departament, vam dir, de moment continuem així, creiem que hem de continuar i mantenir aquest servei al centre històric, i simplement doncs passem ara ja a aquest conveni perquè de cara al setembre ja canvien, no?, i fan la nova tongada d'activitats, per tant, que ja ho puguin tenir consolidat, que estigui aprovat pel ple, que puguem firmar nosaltres i el departament, i que a partir d'aquí ja estiguem, diguéssim, tots coberts.
El que està clar, però, segons la mateixa Lorena González, és que al Centre Històric de Balaguer hi ha d'haver un espai, un casal cívic, on els veïns hi puguin dur a terme les seves activitats. La Pera, en cap, també ha apuntat que la biblioteca infantil s'està quedant petita i caldrà veure al final com ho encaixen tot plegat.
Ells, de fet, ja tenen el casal cívic, diguéssim, del carrer Urgell, i jo crec que la voluntat ha de ser mantenir també un casal cívic al centre històric, no? Sí que és veritat que tenim el nostre municipal de la Pallava Cara, que tothom que hi va i tothom que el fa servir sap que està molt, molt ple, i realment hem de tenir doncs, una mica més d'espai per a que pogués ser, no? No ens recordem que això és competència del departament, eh? Això és Generalitat de Catalunya, el nostre és municipal, que és la Pallava Cara, però sí que és veritat que ens han passat, juntament amb aquest conveni, li vam demanar, dic, ei, passeu-nos les condicions que ha de tenir un local, un espai a nivell de metres, a nivell de tal, per a que pugui albergar un casal cívic, no? També ho tenim i hem de veure quines són, amb aquestes necessitats, doncs, les millors ubicacions que poguéssim tenir. També recordem que és el tema de la ludoteca infantil, que hem de veure aquesta ampliació de la biblioteca, que també se'ns està quedant petita, per tant, hem de veure com ho encaixem tot. Ara mateix està molt incipient aquest tema, no hi ha una cosa molt desenvolupada en aquest sentit, per tant, continuem amb aquest servei, continuem prestant el servei de casal cívic i a partir d'aquí ens donem aquest marge de temps per a veure cap a on hem de derivar.
D'altra banda, en el ple ordinari d'aquest mes de juliol també es porta a debat un altre conveni, en aquest cas amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la gestió i ús de 13 habitatges de titularitat pública administrats per l'agència.
Aquest punt del ple té a veure amb els pisos que són propietat de la Generalitat de Catalunya, que són aquí a Balaguer, i partim de que hi ha dos convenis actualment, un que es va fer al 2020, que constaven 11 habitatges, i l'altre que es va fer al 2021, que hi havia 2 habitatges. Per tant, 11 més 2, 13, no esperarem l'any que ve a fer aquells dos, sinó que els unifiquem ara que s'ha de fer un nou conveni després d'aquesta vigència de 4 anys que han passat, i fem aquest conveni de 13 pisos, 13 habitatges, propietat de la Generalitat, que estan a la borsa d'habitatge de la Paeria. No? Són pisos que no són nostres, però que els portem, els gestionem i els posem doncs, a disposició d'aquell que ho necessite.
El ple d'avui debatrà encara dos convenis més, en aquest cas amb dues entitats de Balaguer, la Societat de Pescadors Esportius i la Societat de Caçadors Espiga, perquè amb dues puguin fer ús de l'edifici Torres Sant Genís, situat a la zona propera a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i restaurat recentment en el marc del projecte Jove. Ho ha explicat la mateixa Paerenca.
Seria la cessió d'ús de l'edifici Torres Sant Genís, de la Societat de Pescadors Esportius de Balaguer i de la Societat de Caçadors L'Espiga de Balaguer. Per a aquells que no coneguin l'edifici Torres Sant Genís o no els digui res aquest nom, és l'edifici, diguéssim, la caseta dels pescadors que coneixen de tota la vida, allà davant dels Mossos d'Esquadra, a prop dels Mossos, i és aquesta caseta, que de fet és la que la setmana passada van acabar els joves del projecte Jove, precisament adequant-la i que realment han fet una feina extraordinària i que ara podem fer aquesta sessió d'ús. Els pescadors ja hi són, no? Però s'havia de fer, s'havia de regular, no? Intentem aquesta falera que tenim, aquest equip de govern, d'intentar tenir-ho tot ben fet, no? Amb convenis, tot per escrit, fent administrativament el que toque, doncs això no està bé per escrit i és important que ho estigui. També a través de la petició dels caçadors de poder fer ús d'aquest espai, doncs vam parlar amb les dues associacions i poden conviure en el mateix espai, cadascú amb els seus armaris, amb els seus espais i amb les seves organitzacions internes. Per tant, és aquest acord amb les dues entitats per donar-los, diguéssim, l'ús d'aquest espai per a les seves reunions, la seva organització dels concursos que facin, i al final és un tema, sobretot, allà, evidentment, no hi haurà d'haver cap tipus d'animal, cap tema de qüestió de la seva feina, no?, de les entitats, ni peixos, ni animals, ni res, sinó que serà un espai de treball, no de l'activitat que duen a terme elles pròpiament.
Com a punt més destacat, la Paeria de Balaguer també porta aprovació inicial en el ple d'aquest dijous el projecte executiu per a l'ampliació del Col·legi Mont-roig. El projecte d'ampliació d'aquesta escola sumarà finalment un pressupost de més de 3,5 milions d'euros, 1.300.000 euros més que el previst inicialment. Ho va avançar la mateixa Paerenca, que diu que s'està en converses amb el Departament d'Educació perquè aquest increment l'assumeixi la Conselleria i no l'hagi de tornar a avançar la Paeria. L'objectiu principal de l'ampliació del centre és la finalització de la segona fase per la que l'Escola Mont-roig esdevingui un col·legi d'una línia. Pel que fa al nou centre, la previsió és que sigui molt funcional i susceptible de canvis i ampliacions en un futur. Finalment, el ple d'avui també es porta a debat una moció de la CUP sobre mesures efectives contra la segregació escolar. I en un altre ordre de coses, també es preveu donar resposta a les al·legacions presentades a la nova ordenança per regular els procediments d'intervenció administrativa municipal sobre l'ús del sòl i edificació, llicències urbanístiques i comunicacions prèvies, una ordenança que es va aprovar de forma inicial en el ple del mes de maig. Com sempre, el ple el podreu seguir en directe a les 8 del vespre per Ràdio Balaguer. En l'àmbit agrari i econòmic parlem de que la collita de poma a Catalunya preveu augmentar un 13% respecte al 2023, però sense arribar al seu potencial productiu. En el cas de la pera, es confirma la davallada estimada fa un mes, amb un 36% menys de producció.
La previsió de collita de poma a Catalunya per aquest any 2024 és de 268.777 tones, un 13% superior respecte a l'any passat i una mica per sobre el 3% de la mitjana dels últims 5 anys, segons les dades d'Afrucat i Acció Climàtica. La collita preveu ser superior en totes les varietats, sobretot la Fuji, la Granny Smith i la Gala. Tanmateix, les previsions queden lluny encara del potencial productiu català després d'un cicle de 5 anys en els quals s'han succeït tot un seguit d'inclemències meteorològiques, com ara la sequera, les pedregades o les gelades, que han minvat les produccions anuals, ha dit el president del Comitè de Llavor d'Afrucat, Joan Serentill. De fet, la collita de pera es preveu un 36% més baixa que l'any passat, tal com ja va anunciar el sector fa un mes. Les regions productores de Girona i Lleida continuen desenvolupant plantacions. Pel que fa a les comarques gironines, podrien arribar a collir enguany el 36% dels quilos de poma de Catalunya, mentre que les terres lleidatanes concentren el 64% restant. En concret, la previsió de producció de poma a Lleida per aquest any és de 171.580 tones, similar a la mitjana dels darrers 5 anys i un 15% superior respecte a l'any passat. El calendari de collita es preveu com un any normal, tot i que en algunes zones s'estimen uns 4-7 dies d'avançament respecte de l'any 2023. La floració ha estat normal alta, la quallat s'observa alt i els calibres mitjans grans. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha dit que està clar que estem plantant tant pomes com peres i que l'objectiu d'aquestes noves produccions és recuperar el mercat espanyol i anar substituint a la competència. El director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Joan Gòdia, ha destacat la importància de la recerca per fer front als nous reptes climàtics i ha remarcat que la sostenibilitat és un dels eixos de l'estratègia alimentària de Catalunya, que es veu reforçada pel foment del consum de proximitat. Pel que fa a la pera, l'afectació per la sequera de l'any passat, juntament amb les elevades temperatures, han afectat la inducció floral. Això, sumat a diversos factors meteorològics, han fet caure la producció de pera d'aquest any a Catalunya, que serà un 36% inferior en comparació a l'any passat i un 39% respecte a la mitjana dels darrers 5 anys. La previsió de collita de pera a Lleida per aquest any 2024 és de 75.030 tones i s'estima que sigui inferior a la mitjana, en un 38% i un 36%, com dèiem, respecte a l'any passat.
I us parlem ara de que el sindicat Comissions Obreres exigeix modificar la jornada laboral del sector de la construcció durant l'estiu i incloure-ho al conveni. El sindicat denuncia que les empreses subcontractades són les que més incompleixen les mesures de seguretat. Així, Comissions Obreres ha admès que la majoria de les empreses compleixen amb les mesures de seguretat durant l'estiu, però que el problema rau en les subcontractades, que és on hi ha més precarització.
En una atenció als mitjans, davant de les obres de la plaça de les Glòries de Barcelona, Isabel Gutiérrez, secretària general de la Federació d'Habitat de Comissions Obreres, ha avisat que només durant aquest juliol s'han rebut a més d'una vintena d'avisos d'AMET de risc per altes temperatures, unes alertes que es dirigeixen a la ciutadania en general, però que tenen un alt impacte en les persones que treballen a l'exterior, especialment els del sector de la construcció, la neteja viària, els residus i la jardineria. La secretària general ha lamentat que només s'apliquin mesures preventives quan es produeixen aquests avisos i ha fet una crida a l'administració, la patronal i els sindicats perquè exigeixin mesures que es perllonguin durant tota la temporada d'estiu. Concretament, Comissions Obreres reclama que la jornada del sector de la construcció sigui continuada i que comenci abans per reduir les hores de més calor. La condició, que segons Hernández ja recullen alguns convenis col·lectius del sector en comunitats com ara Andalusia o Madrid, el sindicat vol que aquesta modificació del calendari laboral quedi recollida al conveni i evita així que les empreses puguin incomplir-lo. Comissions Obreres també ha demanat que els representants del personal que treballa a l'exterior puguin negociar amb les empreses protocols que siguin veritables i que determinin quan comença l'activitat, a qui va dirigida i les tasques que inclou.
També diem que aquests canvis horaris han d'anar recollits amb un calendari laboral a tota Catalunya en el sector de la construcció i que patronals i administracions públiques han de tenir una implicació. El que també diem és que, en segon lloc, exigim als sectors que treballen a l'exterior que els representants dels treballadors i treballadores puguin negociar amb les empreses protocols de mesures preventives que no sigui un simple recurs de recomanacions i bones pràctiques, que siguin veritables protocols i determinin quan s'ha de començar l'activitat de mesura, a qui ha d'anar dirigida i a quines tasques de treball.
Tot això hauria d'anar acompanyat de petites mesures preventives individuals, com la disponibilitat d'aigua fresca, l'ús de roba de treball transpirable o la utilització de protecció solar pel cap, els ulls i la pell en general, tal com ha afegit la secretària. En general, Hernández ha assegurat que la majoria de les empreses del sector compleixen amb les mesures de seguretat i que des del sindicat visiten les obres per garantir-ho. Ara bé, el problema, segons apunta, es troba en les empreses subcontractades, que és precisament on hi ha més precarització. La secretària ha detallat que en algunes obres pot haver-hi una cinquantena d'empreses subcontractades. Hernández ha admès que des del sindicat fan arribar informació als treballadors d'aquestes empreses perquè sàpiguin els seus drets, però que normalment no es queixen de les seues condicions per poder perdre el seu lloc de treball.
I dins també d'aquest bloc econòmic parlem de que els hotels catalans van acabar el juny allotjant 2.304.000 persones, cosa que suposa la millor dada en aquest mes de la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística, en registres des de l'any 1999. Segons aquestes dades provisionals de conjuntura turística hotelera publicades aquest dimecres per l'INE, aquesta xifra és un 0,53% més que fa un any enrere i un 0,18% si es compara amb el mateix període del 2019, quan es va arribar al rècord de 2.300.304 clients. També les pernoctacions van arribar al pic més alt en un mes de juny, amb 6.900.000, un 8,5% més que el 2023 i un 1,9% més que el 2019. El grau d'ocupació hotelera al juny es va situar en 66,83%, 4 punts per sobre d'un any enrere. Pel que fa a l'estada mitjana dels usuaris, es va enfilar fins als 3 dies, per sobre dels 2,79 del 2023. Per demarcacions, Barcelona va concentrar més del 50% de l'allotjament, amb 1.277.000, Girona va rebre 526.000, Tarragona 416.000 i Lleida 84.000. Catalunya va ser el segon destí preferit per als residents a l'Estat, un 15,6%, per darrere d'Andalusia i dels estrangers, un 19,3%, per darrere de les Illes Balears. Al conjunt de l'Estat, les pernoctacions van augmentar un 5,4% respecte al juny del 2023, superant els 38,2 milions. L'aeroport Lleida-Alguaire ja té en marxa el sistema per produir hidrogen verd que afavorirà la transició energètica de la indústria aeronàutica. Es tracta, entre d'altres, d'un electrolitzador i d'un dipòsit que permet emmagatzemar l'hidrogen generat. Aquest últim ja podrà ser utilitzat per les empreses mentre finalitza el procés de certificació necessari, que es preveu que sigui a l'octubre. Segons ha explicat aquest dimecres la consellera de Territori en Funcions, Esther Capella, durant una visita a les instal·lacions.
L'aeroport de Lleida-Alguaire té en marxa des d'aquesta setmana el sistema per produir hidrogen verd a partir del seu parc fotovoltaic. La producció s'adreça principalment a la indústria aeronàutica i aeroespacial, que treballa amb motors elèctrics d'hidrogen i combustibles sintètics. El Departament de Territori va anunciar al setembre de l'any passat que el sistema de producció estaria llest aquest estiu. Allò que vam anunciar aleshores és una realitat aquest mes de juliol i, per tant, complim amb el calendari previst, ha manifestat Capella.
Allò que vam anunciar al setembre és una realitat en aquest mes de juliol. Per tant, complim en el calendari previst i, per tant, més enllà dels anuncis, això és una realitat. També és un apunt per a aquells que ridiculitzen, que se'n riuen, que diuen què és el que hi passa a Lleida-Alguaire. Doncs no deixaré de reivindicar el que som capaços de fer. I avui complim en un calendari, en el calendari que nosaltres havíem previst, i podem veure ja instal·lats l'electrolitzador i el dipòsit que ens permet emmagatzemar aquest hidrogen. A partir d'ara ja comencem i començarà el procés de certificació que preveiem es pugui concloure i per tant ja pugui ser una realitat aquest mes d'octubre. Per tant, a la tardor acabem ja de concloure tot aquest procés.
D'aquesta manera, l'aeroport liderarà a Europa la promoció de l'hidrogen en aviació i alhora serà un pol tecnològic i un centre d'innovació i recerca potent, ha indicat la consellera, que ha celebrat que d'aquesta manera s'impulsa la transició energètica per ajudar la indústria aeronàutica a avançar cap a la sostenibilitat a partir de combustibles sostenibles. El projecte de generació d'hidrogen verd preveu en els pròxims dos anys una inversió de 3,2 milions d'euros, 1,8 dels quals provenen de fons europeus Next Generation. Per la seva banda, el president d'Aeroports de Catalunya, Daniel Alabarte del Sol, ha recordat que Lleida-Alguaire és l'únic aeroport de l'Estat que està desenvolupant energies sostenibles per l'aviació i un dels pocs que ho està fent a Europa, juntament amb l'aeroport de Gironja, als Països Baixos, i els aeroports de Tolosa i Lió, a França.
El projecte del Hub d'Energia Verda tenia diferents fases. Nosaltres avui estem presentant la primera fita de la fase 1, que era tenir tota la instal·lació d'hidrogen preparada, i el que hem fet també és una petita ampliació del parc que ja tenim a l'aeroport, bàsicament amb la coberta d'aquest edifici, un edifici que també hem remodelat i hem preparat perquè sigui la seu d'aquesta nova zona d'hidrogen verd. I la propera fase, la propera fita, diguem, de la fase 1 és precisament l'ampliació del parc fotovoltaic, que ara mateix tenim un parc de 0,3 megawatts hora i el passarem a 2,5 megawatts hora, i en això estem molt avançats parlant amb l'energètica per poder donar un timing, realment, diguem, encara necessitem amb l'energètica concretar-lo, però això serà segur el 25.
La producció es fa a través d'un electrolitzador amb una potència de 100 kW que està connectat a les plaques solars de l'aeroport i a un dipòsit de 6 metres cúbics que permet emmagatzemar l'hidrogen generat. La previsió inicial és generar entre 5 i 6 tones anuals d'energia verda, però l'objectiu és escalar fins a les 50 a l'any. En aquest sentit, l'aeroport treballa per ser autosuficient en l'àmbit energètic a partir de l'any 2025.
Obrim el bloc cultural i d'agenda i ho fem parlant primer de que aquest dijous l'Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer organitza la Diada de Sant Jaume. Els actes s'iniciaran a 3:15 de la tarda a la mateixa plaça amb una ballada de sardanes amb la colla Santa Maria de les Franqueses. Seguidament es farà a 9:15 una missa a la capella del Sant Jaume. Recordem que l'Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer ha organitzat el 24 al 26 de juliol diferents activitats de caire infantil, cultural i popular per celebrar la Diada de Sant Jaume i Santa Anna. La primera de les activitats va tenir lloc aquest passat dimecres al vespre amb la festa dels fanalets a la plaça de Sant Jaume, una festa que va comptar amb un tas de coca i una cercavila amb el sereno i la música en directe dels ministrils de Lleida. A més, el músic i col·laborador Jordi Vives va explicar la llegenda de Sant Jaume als més petits. Aquesta és una festa de tradició popular que rememora la llegenda del Sant, per la qual s'encenen aquests fanalets que representen la llum que el va il·luminar per a poder treure una punxa que tenia clavada al peu, al seu pas per Balaguer, quan anava en pelegrinatge cap a Galícia. Els actes organitzats per la sessió continuen aquest divendres a 7:45 amb una xocolatada gentilesa de les Anes del carrer de Vall. I anem a comarca per parlar que Pep Sala serà el protagonista aquest dissabte del primer dels concerts del cicle Música sota les estrelles.
Tu que m'has vist caure a terra.
Aquest dissabte arriba el primer dels concerts del cicle Música sota les estrelles, un dels plats forts del Parc Astronòmic del Montsec, que enguany arriba a la seva 14a edició. Per aquest dissabte hi ha previst el recital de Pep Sala, que hi portarà el seu format bàsic, un directe pensat per gaudir-lo de molt a prop. En acabar, més els assistents podran fer una observació del cel del Montsec. El concert, conjuntament amb l'observació, serà en dos passis, el primer a les 10 de la nit i el segon a les 11. El cicle Música sota les estrelles es du a terme de juliol a novembre i inclou la visita al parc i un espectacle musical d'artistes catalans. En aquesta 14a edició, el cicle hi participaran artistes consolidats, com Pep Sala, d'aquest dissabte, però també hi seran Cris Juanico i Xavier Monge Trio amb Carme Canela, que conformen el programa, que també inclou propostes de banderes emergents de Ponent, Combru o els Inuits. Una oportunitat única de gaudir de la música sota les estrelles a un preu de 20 euros. Les entrades es poden comprar a la web parcastronòmic.cat.
Entre copes em vas dir.
I els balls i festes i activitats populars omplen el programa d'actes de la Festa Major de Vilanova de la Sal, que se celebra des d'aquest divendres i fins diumenge.
La festa començarà el divendres a les 9 de la nit amb un sopar de germanor seguit d'un monòleg a càrrec de David Sas. La nit continuarà amb molta marxa a partir de les 11 amb les sessions dels DJs Tàcies i Rico fins a la matinada. El dissabte la jornada s'iniciarà amb un vermut popular seguit d'un concurs de botifarra a primera hora de la tarda. A partir de 6:15 hi haurà una gincana per a totes les edats complementada amb una xocolatada. La nit es tancarà amb un concert jove a càrrec del grup de versions Band de Cool i el DJ Nash. El diumenge al migdia hi haurà una missa major de festa major seguida de balls populars i un vermut popular. A la tarda es durà a terme una guerra d'aigua i la festa continuarà amb un ball de tarda i nit amb l'orquestra Jalaisa. Començarà a les 8 del vespre.
I abans dels esports us parlem de que art i natura s'uneixen de nou a l'exposició a l'Hort, organitzada per l'artista multidisciplinari Antoni Camarasa. L'exposició reunirà artistes de diverses disciplines en un entorn natural incomparable, com és l'Hort d'en Camarasa, a Santa Linya. El 27 i 28 de juliol i el 3 i 4 d'agost, els visitants podran gaudir d'una sèrie d'obres que exploren la relació entre l'art i la natura, integrant elements de l'hort. Hi participaran també els artistes Clàudia Clavell, Olga Montoliu, Raimon Sunyer i Olga Xòria, cadascun aportant la seva visió en aquesta estimulant mostra. L'entorn de l'hort ofereix una experiència sensorial completa amb aromes, colors i sons naturals que complementen les obres d'art. L'exposició està dissenyada per a ser un recorregut que estimuli tots els sentits, proporcionant una experiència multisensorial plena. I us deixem tot seguit en la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
La diputada Estefania Rufac, la tinent d'alcaldia de l'Ajuntament d'Ivars de Noguera, Montse Bernat, els organitzadors, Mao Sartori i Carles Sarroca i la familiar i organitzadora Vanessa Bendicho van presentar aquest dimarts la primera edició del Critèrium Ivan Graït d'Ivars de Noguera, que se celebrarà el 3 d'agost. Es tracta d'una prova ciclista que recull el testimoni del trofeu Vila Ivars de Noguera, que es va deixar de celebrar l'any 2012, i ho fa sota l'organització del Club Esportiu Gessés d'Algerri, en un circuit d'1,2 quilòmetres i amb una dura pujada de 200 metres que farà que els participants discorrin per un trajecte exigent, ha explicat Mao Sartori durant aquesta presentació. El memorial vol recordar la figura d'Ivan Graït, que durant molts anys va ser organitzador i també corredor de les diverses edicions del trofeu, que va morir d'ela després de 5 anys de lluita, tal i com ha recordat també durant la presentació Vanessa Bendicho. La cursa s'ha programat enmig de la celebració de la Festa Major del municipi. L'organització ha previst dues carreres per les categories femenines i masculines, sots 23 Elite i Màster 30 i Màster 40. A les 4 de la tarda s'ha previst el control de firmes per a totes les categories. La durada serà de 50 minuts, més 3 voltes per les categories femenines, sumant sprints especials amb premis cada 10 voltes i de carreres de 60 minuts, més 3 voltes, també amb sprints especials amb premis cada 10 voltes pel que fa a les categories masculines. Els organitzadors esperen la participació d'un centenar de ciclistes, una quarantena de les quals seran noies. També destaca que la prova serà puntuable per la Challenge a Terres de Ponent, tal i com ha explicat durant la presentació Carles Sarroca, conjuntament amb l'Speed Republic Ciutat de Lleida, el 60è Trofeu Vila de Juneda i el segon Critèrium de les Borges Blanques Memorial Cisco Peries. Les proves femenines s'iniciaran a les 5 de la tarda, mentre que les masculines ho faran a les 6, amb la col·laboració d'una vintena de voluntaris. La recaptació, a més, tindrà un caire solidari, ja que 10 euros de la compra de les samarretes, que estan a 15 euros cadascuna, aniran dirigits a la Fundació Miquel Valls, que estudia la malaltia de l'ELA. També es pot fer una inscripció solidària sense participar a la cursa.
Arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita i comencem pel diari Segre, que destaca en portada que la Fiscalia demana 6 anys a la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la carretera C12 al FES l'any 2022. També destaca que més de la meitat del preu del rebut de l'aigua són impostos i la fotografia de portada està dedicada a que retiren l'amiant del futur oratori de Capon. Pel que fa a la mañana, destaca que Lleida torna a fregar els 40 graus en la segona onada de calor. També destaca que Lleida serà una de les seus de la mobilització sobiranista del pròxim 11 de setembre i la fotografia de portada està dedicada als fanalets que tornen a il·luminar la romeria. Lleida va celebrar un any més la tradició de la vigília de Sant Jaume amb una romeria on hi va haver fanalets del pla de l'estació. Finalment, pel que fa al punt avui, destaca la entrevista a Jordi Bordes, que diu l'extrema dreta confronta per dividir. Són paraules del codirector de la companyia Baró de Bel. També diu que Aragonès i Sánchez fan presagiar l'entesa i que l'esport català serà paritari en els Jocs Olímpics de París, amb 49 homes i 49 dones. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dijous.